Bon dia, la regularització dels pisos turístics no serà un problema a Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En aquest cas no m'ha sorprès que hagi sortit alguna iniciativa d'aquest tipus, potser sí que m'ha sorprès que aquesta iniciativa surti igual per tots els municipis, perquè, per exemple, de Catalunya, perquè sí que podríem dir que cada municipi té una casuística completament diferent.
És la regidora de Turisme i presidenta de Turisme, Garrotxa, Gemma Canalies, després de conèixer el nou paquet de mesures aprovat per la Generalitat. Actualment Olot té 104 pisos d'ús turístic i el topall de 10 pisos per cada 100 habitants. És una xifra que la mateixa Canalies considera impensable i que no es permetria. La regidora de Turisme també reconeix que hi ha un problema d'habitatge a Olot i arreu del territori. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 10 de novembre de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
I davant d'aquesta llei que comentàvem ara, qui ha posat el crit al cel són els propietaris dels pisos turístics. Diuen que la Generalitat no afronta d'arrel el problema. Asseguren, a més, que se senten perseguits per complir la llei i que el govern hauria de treballar per castigar més els bancs i els que fan competència deslleial de forma il·legal. En parla el propietari del jardinet de Sant Esteve, Enric Canadell.
Pretenen que els apartaments, els allotjaments turístics, solucionem el problema de vivenda quan no és el cas. Els allotjaments turístics de Catalunya representen un 2% del total de la vivenda de Catalunya. Per tant, evidentment, aquí no està la solució. Quan tu tens una llicència i no pot ser que et vinguin i ara diguin no, ara d'aquí 5 anys potser no la tens.
Educació proporcionarà als anem criteri marc sobre la regulació del mòbil a escoles i instituts. L'objectiu és que els centres comencin a controlar-ne l'ús aquest curs i tots ho facin el vinent. A la Garrotxa, centres com l'Institut Montsecopa o el Bosc de la Coma ja han fet els primers passos per regularitzar l'ús del mòbil des d'aquest curs. En parla el secretari de Transformació Educativa, Ignasi García.
El que volem és que tinguin l'espai adequat, el temps, per poder-ho regular. Crec que el que és rellevant, i quan abans millor, i jo entenc que la majoria de centres, doncs al llarg d'aquest curs faran la regulació. Crec que sí, tots hem de tenir molt clar que el curs 24-25 ha de ser un curs en què tots els centres a les seves nou o les tenen regulades o les han adaptat, però que ja partim d'una situació de generalització de regulació.
I en el sector empresarial, Nissan calcula tenir electrificada el 96% de la seva flota de vehicles abans del 2028. Ho ha dit a Olot el president de la companyia Espanya, Bruno Matucci, qui descarta desenvolupar la tecnologia d'hidrogen a curt termini a causa de la falta de xarxa.
Y en el futuro, ya hoy tenemos algunos vehículos eléctricos, pero estamos trabajando para mover toda la gama a eléctrico. Y esto lo vamos a hacer de manera que ya en el 2028, básicamente el 96% de nuestra gama será eléctrica o electrificada.
I seguint aquesta línia, la Fajada exposa el seu model de negoci davant una quinzena d'emprenedors. Durant dos dies se celebra la 21a edició de les Jornades del Model Fajada. Aquestes jornades ofereixen un espai per a emprenedors amb la voluntat de transformar la societat, donant-los l'oportunitat d'aprendre sobre l'emprenedoria social i establir sinergies entre ells. La responsable de les relacions públiques i institucionals de la Fajada és Mariona Martí.
En la ment dels fundadors, no, de la Carme i en Cristóbal, en cap moment tenien res de tot això a la ment i s'ha anat donant, no, d'una manera orgànica i natural. I nosaltres estem superorgullosos, de fet, de la boca del fundador, no, d'en Cristóbal, sempre diu que al final ho devem, no? De dir, ostres, anem a explicar com ho hem fet, que no es farà igual, perquè no es poden replicar, no hi ha dos projectes iguals, però anar a explicar amb quins problemes ens hem trobat, o dia d'avui com ho fem, i tant créixer nosaltres mateixos amb els altres projectes com ells mateixos.
I l'accés a Santa Margarida Nostra obert aquest cap de setmana. Ho ha assegurat el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Assegura que encara hi ha arbre caigut i penjat en algunes zones boscoses i que està sent difícil en retirar-los. Diu que farà falta maquinària més pesant per poder-los treure. El director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és Xavier Puig.
Hi ha hagut més dificultats de les que preveiem perquè la situació de l'arbrat que queda per treure està en una situació complicada i es necessita maquinària més enllà d'anar amb un xerrac. I per tant, avui estan treballant, esperem que entre avui i demà puguem informar de l'estat, però no és completament segur que es pugui reobrir de cara al cap de setmana.
I en aquest cas també ja són 200 les donacions de sang que s'han fet aquests dies a Olot en el marc de la setmana dedicada a recaptar-ne. Encara queda tot avui, demà dissabte i diumenge, per donar sang, i des de l'associació de donants animen a la gent a apropar-se als diferents espais. Avui, però, ens fixem en la història de la presidenta de l'associació i el seu fill, en Martí. Un exemple de com d'important és donar sang i fer conscienciació en aquest àmbit.
Gràcies a la gent que donava sang va poder tenir-me a mi i per això crec que és tan important, perquè hi ha gent que ho necessita molt amb operacions o bàsicament perquè no en té, i des d'aquell moment trobo que és superimportant donar sang. I m'ha encantat que la meva mare pogués fer una campanya de donació de sang aquí a l'escola perquè els meus companys entenguessin la importància de donar-ne.
I anem amb els esports. Guanyar el Prat per continuar intractables a casa és el repte de la Unió Esportiva Olot per aquest diumenge. Els barcelonins visiten l'estadi municipal en un partit molt especial per l'entrenador Pedro Dolera, tècnic del Prat durant 8 campanyes. L'Olot buscarà continuar líder una jornada més. Precisament, qui en parla és el tècnic olotí, Pedro Dolera.
Bueno, el Prat és un rival directe. Vull dir, és un equip fet per pujar. Ells volen fer... volen fer playoff i volen ascendir com volem nosaltres. Venen de segona ref igual que venim nosaltres. L'any passat van fer una millor classificació que nosaltres, amb la qual amb tot això ja t'apunta que és un club pues, amb moltes possibilitats, no? A nivell de resultats és el tercer equip millor fora a casa, darrere de l'Hospi nosaltres.
El trofeu Memorial Raúl Ramos bat el rècord de participació en gairebé 30 anys aquest dissabte. Més de 350 nedadors i nedadores competiran en la primera prova del circuit de natació Girona. Enguany es continuarà apostant pel cronòmetre electrònic, una característica consolidada del Memorial. El seu director esportiu del Club Natació Olot és Diego Méndez.
Como cada edición contamos con nadadores de gran nivel. Y bueno, este año contamos con una inscripción de unos 350 nadadores, superando todos los récords anteriores. Y bueno, pues como siempre muy ilusionados, seguimos con el mismo formato de siempre.
I avui a la contraportada, els Pim Pam Pum Foc faran navegar un vaixell al Fluvià. Es tracta d'una tradició vikinga que posa en relació la mort i el foc. Els Pim Pam Pum Foc porten participant a Lluernia des dels inicis i són, podríem dir, els abanderats de l'apartat del foc del festival. En parlarem amb més amplitud a l'informatiu, que ara tot just comença.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I què és notícia a aquesta hora del dia? Doncs la Fiscalia diu que García Castellón magnifica indicis irrellevants per imputar Puigdemont. El Ministeri Públic creu que el cas de Tsunami Democràtic hauria de sortir de l'Audiència Nacional perquè no veu prou indicis per parlar de terrorisme. La llei d'amnistia s'obre la porta als casos de Lawfare amb la contundent oposició dels jutges. Després de l'acord entre Junts i el PSOE, la llei d'amnistia es podria registrar al Congrés en qualsevol moment. El PSOE i el PNB tanquen un acord i Sánchez ja té tots els vots per ser investit. Sánchez i Ortuzar signaran l'acord d'investidura aquest migdia. La policia investiga si l'Iran està al darrere de l'atac a Vidal Quadras. El fundador de Vox i expresident del Partit Popular a Catalunya creu que li van disparar per la seva relació amb l'oposició iraniana. I captarà el naixement d'una illa a la costa del Japó, la més jove del planeta. Va entrar en erupció fa 3 setmanes al mig del mar, molt a prop de l'illa japonesa d'Iwo Jima, i ja ha creat un illot de 100 metres de diàmetre. I el Vaticà permetrà batejar transsexuals sempre que no hi hagi risc d'escàndols públics. És la resposta a la pregunta d'un bisbe del Brasil, i també afegeix que els transsexuals poden ser testimonis d'un matrimoni i padrins d'un bateig.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot. Avui el temps no canvia gaire, de fet la temperatura pujarà lleugerament, ahir vam arribar als 19 graus a la Bisbal d'Empordà o també a Mieres, però bé, destaquem aquest temps variable, mig ennublat al matí, molta humitat, bancs de boira, la temperatura fresca una mica freda, no tant com en dies anteriors, i aquesta recuperació de la temperatura que notarem més al cap de setmana. Avui encara a la tarda pot caure algun ruixat al Pirineu Oriental, poca cosa, i per tant no és un dia de pluja, però sí d'alguns núvols, clarianes i estones de sol. Dissabte, temperatura una mica més alta de dia. De nit es mantindrà fresca, una mica freda al Pirineu, i el temps serà variable, mig ennuvolat, en principi sense cap pluja, ni cap tempesta, ni cap nevada. Diumenge hi haurà més clarianes, bancs de boira matiners igual que dissabte, i la temperatura més alta. De fet, diumenge poden pujar més de 5 graus respecte als últims dies i per tant notarem ja màximes de 20 a 23 o 24 graus. I aquest ambient d'estiuet de Sant Martí continuarà gran part de la setmana que ve amb una perspectiva d'un petit canvi divendres, però queda molt lluny divendres vinent.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ara sí, obrim ja la carpeta de temes de l'informatiu d'avui, divendres 10 de novembre de 2023. La regularització dels pisos turístics no serà un problema a Olot. Ho explica la regidora de Turisme i presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, després de conèixer el nou paquet de mesures aprovat per la Generalitat. Actualment Olot té 104 pisos d'ús turístic i el topall de 10 pisos per cada 100 habitants és una xifra que la mateixa Canalies considera impensable i que no es permetria. La regidora de Turisme també reconeix que hi ha un problema d'habitatge a Olot i arreu del territori.
La regulació de llicències d'apartaments turístics que ha anunciat el govern aquest dimarts ha arribat amb sorpresa per alguns ajuntaments gironins i ha despertat cautela, dubtes i satisfacció. La majoria de consistoris asseguren que volen analitzar la lletra petita de la normativa i veure com es desplega. Un dels ajuntaments que vol mirar els detalls és el d'Olot. La regidora de Turisme i alhora presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, ho ha explicat al programa Des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Canalies reconeix que no li acaba d'agradar que la regulació de pisos turístics agrupi tot tipus de municipis, ja siguin més o menys poblats o de qualsevol altra característica.
En aquest cas no m'ha sorprès que hagi sortit alguna iniciativa d'aquest tipus, potser sí que m'ha sorprès que aquesta iniciativa surti igual per tots els municipis, perquè, per exemple, de Catalunya, perquè sí que podríem dir que cada municipi té una casuística completament diferent.
Canalies també parla sobre la limitació de 10 pisos turístics per cada 100 habitants, fixada pel govern. En xifres, si a Olot s'arribés a aquesta xifra, suposarien uns 3.500 pisos turístics arreu de la ciutat. La regidora de Turisme i presidenta de Turisme Garrotxa ho considera impensable.
Que es limitarà 10 pisos turístics per 100 habitants, si ho consideréssim aquí a Olot, diríem que són 3, podríem tenir fins a 3.500 pisos turístics, que ho trobo una barbaritat en aquest cas, i ara no tenim concretament 104 pisos turístics registrats. Són 104 pisos turístics i que a més que estan molt repartits per tota la ciutat, en aquest cas.
En els darrers dos anys, els números demostren que hi ha hagut més baixes de llicències que no pas altes arreu de la ciutat. En pobles més petits a la Garrotxa, però la tendència ha estat a la inversa. Una de les problemàtiques d'aquesta nova llei serà, novament, la vigilància de l'estat en vigor de les llicències dels pisos turístics.
Ho dubto, eh? Potser jo crec que es pot quedar estable en el temps, i perquè el que sí que hem vist ara, potser la tendència aquests dos últims anys, hi ha hagut alguna alta, però també hi ha moltes baixes d'habitatges d'ús turístics. Penseu que aquests tipus d'establiments no estan ocupats tots l'any. A vegades hi ha persones que, és veritat, que en veuen que poden tenir un rendiment econòmic, que es pensen que durant tot l'any estaran aquests pisos ocupats, però aquí vull dir que també tenim, hi ha la temporada de tardor, que sí que hi ha està plena ocupació, però no són els 365 dies l'any.
La nova regulació de llicències de pisos turístics assegurarà la llicència a un propietari durant un termini de 5 anys i després s'haurà de renovar, fet que suposarà un nou cost econòmic. De moment, des de Turisme Garrotxa expliquen que aquesta regulació no suposarà cap problemàtica a la ciutat.
I davant d'aquesta llei, qui ha posat el crit al cel són els propietaris de pisos turístics. Diuen que la Generalitat no afronta d'arrel el problema. Asseguren, a més, que se senten perseguits per complir la llei i que el govern hauria de treballar per castigar més els bancs i els que fan competència deslleial de forma il·legal. I ha parlat en Gerard Puigdemont.
L'Enric Canadell disposa de 9 habitatges d'ús turístic a Olot i es mostra contrari a la nova llei que planteja el govern de la Generalitat per limitar el nombre de pisos d'ús turístic a Catalunya. Diu que no troba bé que cada 5 anys hagi de renovar la seva llicència i assegura que negocis com el seu no són, ni de bon tros, el problema de la falta d'habitatge a Catalunya.
Pretenen que els apartaments, els allotjaments turístics, solucionem el problema de vivenda, quan no és el cas. Els allotjaments turístics de Catalunya representen un 2% del total de la vivenda de Catalunya. Per tant, evidentment, aquí no està la solució. Quan tu tens una llicència i no pot ser que et vinguin i ara diguin no, ara d'aquí 5 anys potser no la tens.
Aquest propietari de pisos turístics de la ciutat d'Olot ataca directament als bancs i a la competència deslleial en el seu sector. D'això, segons assegura, que n'hi ha molt i també a Olot. Ell creu que les lleis, en lloc de perseguir els que ja estan fent les coses de forma legal, haurien d'anar dirigides a acabar amb aquells que no ho fan bé i contribueixen a fer més gros el problema de la falta d'habitatge.
El problema de vivenda no són els allotjaments turístics. Aquí que es posin les piles als polítics i que facin que els bancs sí que tenen moltes vivendes inutilitzades. Aquestes sí que estan buides, aquestes sí que poden servir. Totes de protecció oficial, per llei, totes de protecció oficial. Un altre pas que podríem fer és agafar els apartaments il·legals i fer-los fer vivendes de lloguer. Val? Això seria el més lògic. No, han d'anar pels legals.
Canadell diu que perseguint els qui no ho fan bé també es contribuiria a reduir el problema de les ocupacions. Aquest propietari de pisos per a turistes assegura que ell sempre ho ha tingut tot en regla i que d'un dia per l'altre, si la llei finalment s'aprova, tindrà més burocràcia per afrontar i que de res servirà haver fet les coses bé, complir amb la Carta Europea de Turisme Sostenible ni de disposar de guardons que el distingeixen com una proposta de referència dins aquest tipus d'allotjaments.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Passem a parlar ara d'educació, perquè Educació proporcionarà al gener un criteri marc sobre la regulació del mòbil a escoles i instituts. L'objectiu és que els centres comencin a controlar-ne l'ús aquest curs i tots ho facin al vinent. A la Garrotxa, centres com l'Institut Montsacopa o el Bosc de la Coma ja han fet els primers passos per regularitzar l'ús del mòbil des d'aquest curs.
El Departament d'Educació proporcionarà al gener un criteri marc sobre la regulació del mòbil a escoles i instituts arreu de Catalunya. La proposta tindrà en compte un informe que elaborarà el Consell Escolar, que ha engegat un procés participatiu per recollir opinions de docents, familiars i alumnes d'arreu del territori. El secretari de Transformació Educativa, Ignasi García, ha explicat que l'objectiu de la conselleria és plantejar propostes de regulació que facilitin la presa de decisions als centres, però que en cap cas substitueixin ni el debat ni l'acord necessaris en cadascun d'ells. Es tracta, ha dit, d'un marc de referència per incentivar el control del telèfon mòbil.
El que volem és que tinguin l'espai adequat, el temps, per poder-ho regular. Crec que el que és rellevant, i quan abans millor, i jo entenc que la majoria de centres, doncs al llarg d'aquest curs faran la regulació. Crec que sí, tots hem de tenir molt clar que el curs 24-25 ha de ser un curs en què tots els centres a les seves NOF o les tenen regulades o les han adaptat, però que ja partim d'una situació de generalització de regulació.
El departament espera que de cares al curs 2024-2025 tots els centres comptin amb una normativa de regularització. García ha dit que al gener del 2024, després d'haver estudiat les propostes del Consell Escolar, el departament farà arribar a escoles i instituts una sèrie de criteris per homogeneïtzar l'ús del dispositiu mòbil. Serà llavors quan la conselleria demanarà als centres que adaptin les normes d'organització i funcionament dels centres en la mateixa línia que l'executiu.
El gener és quan nosaltres enviarem als centres aquest marc. Insisteixo que el que pretén és homogeneïtzar els elements de referència que s'haurien de regular en el centre. Per tant, els centres que no tenen encara definit a les NOF a les seves normes d'organització i funcionament hauran de fer-ho i, evidentment, els centres que tenen regulat a les NOF però hi ha elements que no han considerat, en principi, la crida que es farà és que ho tinguin en consideració per poder adaptar les NOF.
En una enquesta duta a terme als centres educatius de Catalunya a finals del curs 2022-2023, el 52,7% de centres van manifestar que ja tenien regulat l'ús del mòbil a les seves normes de funcionament. D'aquests, un 44% no permeten l'ús del mòbil i un 26% no en permeten l'accés al centre.
I en el sector empresarial... Nissan calcula tenir electrificada el 96% de la seva flota de vehicles abans del 2028. Ho ha dit a Olot el president de la companyia Espanya, Bruno Matucci, qui descarta desenvolupar la tecnologia d'hidrogen a curt termini a causa de la falta de la xarxa.
Y en el futuro, ya hoy tenemos algunos vehículos eléctricos, pero estamos trabajando para mover toda la gama a eléctrico. Y esto lo vamos a hacer de manera que ya en el 2028... Básicamente el 96% de nuestra gamma serà elèctrica o electrificada.
Olot Motor ha estat guardonat un any més com a millor concessionari de l'estat en venda i postvenda. En parlava el CEO d'Olot Motor, Jordi Teixidor.
Nissan és la base de todo, lo sigue haciendo y con mucha ilusión. Ahora mismo pues hoy presentamos una nueva imagen de marca, ya que nosotros en Nissan cambiamos el perfil de cliente, estamos cambiando el perfil de cliente, pues también tenemos que cambiar la imagen.
Nissan ha experimentat un creixement del 38% en quota de mercat en el darrer any, molt per sobre de la mitjana situada al 18%. I seguim parlant de també empreses, en aquest cas la Fageda, que exposa el seu model de negoci durant una quinzena d'emprenedors. Durant dos dies se celebra la 21a edició de les jornades del model Fageda. Aquestes jornades ofereixen un espai per a emprenedors amb la voluntat de transformar la societat, donant-los l'oportunitat d'aprendre sobre l'emprenedoria social i establir sinergies entre ells. Aquesta iniciativa va sorgir com a resposta a la creixent demanda de companyies i individus interessats a conèixer i adoptar aquest model de gestió empresarial. I ha anat en Pere Obac.
La Fageda organitza dues vegades a l'any la jornada sobre el model Fageda i aquest dijous i divendres se celebra la 21a edició. Aquestes jornades van sorgir per satisfer l'interès d'empreses i individus pel seu model de negoci. L'objectiu és reunir un grup d'empresaris amb projectes d'emprenedoria social perquè puguin conèixer, aprendre i col·laborar a partir d'aquest concepte. Durant aquestes jornades, una quinzena d'emprenedors coneixeran de primera mà el model de negoci promogut per la Fageda durant els últims 40 anys. La responsable de les relacions públiques i institucionals de la Fageda és Mariona Martí.
En la ment dels fundadors, no, de la Carme i en Cristóbal, en cap moment tenien res de tot això a la ment i s'ha anat donant, no, d'una manera orgànica i natural, i nosaltres estem superorgullosos. De fet, de la boca del fundador, no, d'en Cristóbal, sempre diu que al final ho devem, no, de dir, ostres, anem a explicar com ho hem fet, que no es farà igual perquè no es poden replicar, no hi ha dos projectes iguals, però anar explicant quins problemes ens hem trobat o dia d'avui com ho fem, i tant créixer nosaltres mateixos amb els altres projectes com ells mateixos.
En les jornades del model Fageda, els assistents coneixen la història, els fonaments de la cooperativa i en quin punt es troba actualment, tant pel que fa a la vessant empresarial com la social. Lluís Bori és representant de la marca de cervesa Bé de Gust, un projecte de cervesa solidària fundat a Caldes de Malavella i que participa en aquestes jornades.
Som un projecte mitjanament consolidat. El que sí que ens agradaria és, doncs, que tenim reptes de com poder escalar això, quins són els col·lectius amb els que hauríem de treballar, i és veritat, doncs, que aquí, doncs, tenir un referent com la Fageda ens ajuda molt aquí a Catalunya i sobretot a la regió, no? Aleshores, aquesta és una mica la nostra expectativa d'aquestes jornades, poder entendre doncs, quin ha sigut el model de la Fageda en afrontar aquests reptes, quan ja comences a ser no una empresa nano, sinó una empresa una miqueta més gran, i com seguir perseguint tota aquesta voluntat, doncs, social i cooperativa, no?
La 21a edició de les jornades del model Fageda ha estat la primera en tenir una durada de dos dies. Amb aquest canvi, des de l'organització esperen poder oferir una experiència més completa.
I seguim parlant d'altres temes. L'accés a Santa Margarida no estarà obert aquest cap de setmana. Ho ha assegurat el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a Ràdio Olot i Olot Televisió. Assegura que encara hi ha arbrat caigut i penjat en algunes zones boscoses i que està sent difícil en retirar-los. Diu que farà falta maquinària més pesant per poder-los treure.
El parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa continua recuperant-se del fort episodi de vents que va afectar la zona a finals de la setmana passada. Els accessos a la Fageda ja han recuperat la normalitat i l'itinerari Joan Maragall ja torna a estar obert, però la zona que segueix tancada és la d'accés al volcà Santa Margarida, i és que encara hi queden arbres caiguts i penjats, i des del parc diuen que està sent difícil poder-los en retirar. Així en parlava aquest dijous Xavier Puig, director del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
Hi ha hagut més dificultats de les que preveiem, perquè la situació de l'arbrat que queda per treure està en una situació complicada i es necessita maquinària més enllà d'anar amb un xerrac. I per tant, avui estan treballant, esperem que entre avui i demà puguem informar de l'estat, però no és completament segur que es pugui reobrir de cara al cap de setmana.
A les portes d'un nou cap de setmana de tardor i de gran afluència de visitants a la nostra comarca per a visitar indrets com la Fageda i els entorns, des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa demanen a la gent que s'informi abans de venir i que estiguin atents a les restriccions. Esperen que en els propers dies el parc pugui tornar del tot a la normalitat.
I avui parlem també de la importància de donar sang. I és que, de fet, ja són 200 les donacions de sang que s'han fet aquests dies a Olot, en el marc de la setmana dedicada a recaptar-ne. Encara queda tot avui, demà dissabte i diumenge, per donar sang, i des de l'Associació de Donants animen a la gent a apropar-se als diferents espais. Avui, però, ens fixem en la història de la presidenta de l'associació i el seu fill, en Martí, un exemple de com d'important és donar sang i fer conscienciació en aquest àmbit.
En Martí Soy té 10 anys i és alumne de l'Escola Cor de Maria d'Olot. La seva mare és la Montse Soler, la presidenta de l'Associació de Donants de Sang a la comarca, i ella explica que va poder néixer perquè en el seu moment la seva mare va poder rebre sang perquè li faltava ferro. Ara en Martí s'encarrega de fer difusió i explicar als seus companys de classe per què és important donar sang.
Gràcies a la gent que donava sang va poder tenir-me a mi, i per això crec que és tan important, perquè hi ha gent que ho necessita molt, amb operacions o bàsicament perquè no en té, i des d'aquell moment trobo que és superimportant donar sang. I m'ha encantat que la meva mare pogués fer una campanya de donació de sang aquí a l'escola perquè els meus companys entenguessin la importància de donar-ne.
Ho fa a través d'un projecte que impulsa aquesta escola aglutina, que des de fa un temps acull donacions de sang al seu gimnàs. Segons un dels seus professors del centre, en Benjamí Martos, treballar amb aquesta metodologia ajuda a implicar més els alumnes en assumptes reals.
Sí, nosaltres hem trobat molt interessant, doncs, de lligar el projecte que fem de la circulació de la sang, que és un projecte curricular que entra en el projecte de cinquè, lligar-ho, diguéssim, amb una cosa, amb una activitat real, com és una donació de sang, fer un aprenentatge que és contextualitzat al final, és a dir, allò que aprenen a l'aula ho acabes aplicant, ho acaben veient què significa, no? I quina repercussió té. Molts d'ells tenien casos propers, doncs, de gent que ha necessitat donacions de sang, de gent que han operat, d'accidents, d'avis que han necessitat transfusions, llavors tothom, diguéssim, s'ha sentit molt implicat i molt en primera persona.
Des de dilluns, Olot acull la setmana de donació de sang i plasma, i de moment, des de l'Associació de Donants de Sang, asseguren que al voltant d'unes 200 persones ja han passat per les diferents seus on s'han anat fent. Les reserves, però, a les portes del Nadal són molt baixes. Hi ha sang per 6 o 7 dies, quan per anar bé, com a mínim, n'hi hauria d'haver per 8 o 9. Per aquest cap de setmana hi ha programades dues donacions més. En parla Montse Soler.
L'Unió Esportiva Olot, tot i fer han fet el regal d'entrades aquesta vegada també, els donants estaven supercontents. Esperem que tinguem el camp ple i que puguem disfrutar tots d'aquesta última donació al camp de l'Olot.
Això serà diumenge, i per dissabte al matí se'n preveu un altre a l'Escola Malagrit.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports... Guanyar el Prat per continuar intractables a casa és el repte de la Unió Esportiva Olot per aquest diumenge. Els barcelonins visiten l'estadi municipal en un partit molt especial per l'entrenador Pedro Dolera, qui va ser tècnic del Prat durant 8 campanyes. Olot buscarà continuar líder. Una jornada més, Guillem Guardiola.
La classificació i els números moltes vegades no reflecteixen la realitat, i el Prat podria ser un exemple perfecte. Els barcelonins ocupen la novena posició de la taula amb 10 punts menys que l'Olot, però després que saltessin al camp de l'Hospitalet fa dues jornades, el tècnic Pedro Dolera no se'n fia ni un pèl.
Bueno, el Prat és un rival directe, vull dir, és un equip fet per pujar, ells volen fer playoff i volen ascendir com volem nosaltres, venen de segona ref igual que venim nosaltres, l'any passat van fer una millor classificació que nosaltres, amb la qual amb tot això ja t'apunta que és un club pues, amb molta possibilitat. No? A nivell de resultats és el tercer equip millor fora a casa, darrere de l'Hospi nosaltres.
La Unió Esportiva Olot Prat serà un partit especial, sobretot per l'entrenador Pedro Dòlera, que li guarda una important estima al club barcelonès.
Bueno, al final és on visc, és el meu club on he jugat jo, com he sigut capità d'aquest club, he estat, sóc l'entrenador més partit de la història del club, amb 8 anys, imagina't, però bueno, vull dir, aquí es deixen davant dels romansos i anem per feina, vull dir, al final que els hi vagi molt bé a partir d'aquest partit i jo el meu, no? És així de cru i així de clar, vull dir, hem de ser professionals i ara estic aquí i el que vull és guanyar.
En aquest partit, per cert, els socis tindran l'oportunitat d'escollir la nova equipació per a la pròxima temporada. La votació, que se celebrarà de forma presencial, contempla la samarreta amb el blau i vermell actual amb motiu del centenari del club o el vermell de tota la vida. Dòlera ho té clar.
A mi m'agrada la que tenim. La del centenari, vamos, m'encanta. De fet, me l'he comprat i l'he comprat a les meves filles perquè crec que és una camiseta molt xula. Ara bé, vull dir, al final l'escut és el que mana i dona igual portar-lo de vermell que de blaugrana, però ja dic, el combinat que tenim ara a mi m'agrada molt.
El partit entre la Unió Esportiva Olot i el Prat començarà a les 5 de la tarda aquest diumenge a l'Estadi Municipal.
I encara en esports, el Trofeu Memorial Raúl Ramos batrà el rècord de participació en gairebé 30 anys aquest dissabte. Més de 350 nedadors i nedadores competiran en la primera prova del circuit de natació Girosona. Enguany es continuarà apostant pel cronòmetre electrònic, una característica consolidada del memorial.
En gairebé una trentena d'anys, el Trofeu Memorial Raúl Ramos mai haurà reunit una quantitat tan elevada de nedadors i nedadores del territori català. El Club Natació Olot encara la recta final abans d'encetar la 29a edició d'aquesta competició, que recorda la figura del que va ser entrenador de natació del club. El seu director esportiu, Diego Méndez, celebra que vindran uns 350 nedadors.
Como cada edición contamos con nadadores de gran nivel y bueno, este año contamos con una inscripción de unos 350 nadadores, superando todos los récords anteriores. Y bueno, pues como siempre muy ilusionados, seguimos con el mismo formato de siempre.
El Trofeu Memorial Raúl Ramos es disputarà en una doble sessió, matí i tarda. Una vintena d'esportistes del Club Natació Olot hi participaran, entre ells Blanca Codony i Júlia Coll. El club continuarà apostant per consolidar el cronòmetre electrònic amb la voluntat de poder captar el millor talent a l'aigua.
Sí, bueno, hemos empezado hace, creo recordar, un par de años con el marcador electrónico. La verdad es que esto le da un gran nivel a las competiciones, aumenta el nivel de los participantes de más nivel pues quieren venir a competiciones que tengan marcador electrónico y bueno, este año vamos a poder incluirlo en más pruebas del circuito, por lo tanto, como te decía antes, creo que esto va a dar nivel a todo el circuito.
La 29a edició del Trofeu Memorial Raúl Ramos tindrà lloc a la piscina de competició del Club Natació Olot aquest dissabte a partir de 9:45 del matí.
I avui, per acabar l'informatiu, a la contraportada, els pim-pam-pum-foc faran navegar un vaixell al Fluvià. Es tracta d'una tradició vikinga que posa en relació la mort i el foc. Els pim-pam-pum-foc porten participant a Lluernia des dels inicis i són, podríem dir, els abanderats de l'apartat del foc del festival.
Parlar del Lluernia és parlar d'alguna manera dels pim-pam-pum-foc, el grup de Diables d'Olot que hi són des dels inicis del festival, i és que mai fallen i enguany, com no podia ser d'altra manera, portaran foc al festival Lluernia. En parla Biel Tané, membre dels Pim Pam Pum Foc.
En Pep Fargas ens va venir a buscar el primer any de Lluernia, ja per començar amb muntatges. Ens va explicar la idea que tenia sobre Lluernia i vam començar muntant unes espelmes. I a partir d'aquí hem anat evolucionant cada any més fins que hem anat creant les nostres pròpies instal·lacions. El que ens agrada molt de Lluernia és que és un festival de foc i llum, i el foc és un tema que no predomina gaire i nosaltres sempre hem defensat el foc. I és també una manera de poder compartir el muntatge i el foc en una manera amb la gent.
Enguany els pim-pam-pum-foc han preparat un vaixell de fusta amb troncs i palets que navegarà per un tram del riu Fluvià, representant una antiga tradició vikinga i que es podrà veure el tram de riu que passa per l'avinguda Uruguai.
Aquest any ens vam inspirar amb les velles tradicions vikingues que un cop una persona important, un rei o qui fos, es moria, llançaven un barco al mig del mar amb el cadàver a dins i un cop estava al mig del mar, direcció l'horitzó, el cremaven. I ens hem inspirat amb això i hem volgut crear un vaixell on representarem que hi ha un foc a dins i el farem baixar pel Fluvià.
Dissabte serà el dia del foc a Lluèrnia. Hi haurà prop d'una desena de muntatges repartits pels voltants de l'Eixample Malagrida, a la Residència de la Caritat o al Prat de la Mandra, entre altres llocs.
I això és tot de l'informatiu d'avui divendres 10 de novembre de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Que passeu un bon cap de setmana i gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.